Què llegeix Mariano Rajoy? I Donald Trump? I Kim Jong-un? Ah, amics ciutadans, per les seves lectures els coneixereu. Potser aquest és el problema, que no llegeixen el que haurien de llegir i les lletres se'ls posen malament. Doncs tranquils, perquè ja tenim aquí el millor ministre de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, l'estimadíssim David Guzmán.
David Guzmán, que avui porta un protagonista que... Bueno, és, quin protagonista tenim, aviam?
És un protagonista que fa dies que volia portar, que és la llengua.
La llengua, molt bé.
És un protagonista, per tant, que comparteix amb molts protagonistes, que no, encara no m'acostumo.
Hi ha molts micròfons i no saps quin agafar, eh? La vida està plena de possibilitats.
Si vinguessin a escorcollar-nos, trobarien un munt de micròfons i no tots al seu lloc. I si anessin a casa del David Guzmán...
Què trobarien?
Llibres. Ah,
llibres, de part de llibres.
Algun crec que hi ha.
Oh, quants, un sofà, sota
porto,
dels
porto,
llibres.
Porto
un sofà fet de llibres.
Hi ha un sofà fet de... Vaja, una butaca feta de llibres. No passa a casa meva, però és espectacular. Això ho busqueu per internet.
Molt còmode,
és,
eh?
Molt, no, no, costa una fortuna. Ah, és el sobre. Somni de qualsevol lector butacaire, diguem-ne, que t'agradi llegir assegut, sí. Perquè a més té incorporats com prestatges per anar col·locant tots els llibres. Potser estàs assegut envoltat de centenars... Mira, és aquella.
És molt incòmode,
centenars
això.
Centenars de llibres, no?
Hosti,
no.
Quina porqueria, no?
No, però una porqueria que deu costar
però té una part central encoixinada, eh? No us cregueu que està feta de llibres, també, la part central.
Ah, però això és una butaca.
Ah, i de regal un massatjador prostàtic.
Està obsessionat amb aquest tema.
Va,
escolteu... Quan és el teu aniversari, dius?
Jo no tinc edat.
Ah, val. Així et quedes sense regal.
Que encara no he nascut.
Molt bé, ageless. Tenim, avui porto tres, el que es coneix literalment i oficialment com a papinacos, tres grans llibres que són per explicar la llengua. I la llengua fa dies que em té turmentada aquesta qüestió. Tothom té una llengua, alguns la fan servir pervertidament o per pervertir-nos, i fins i tot avui explicarem com va això d'interpretar no només informes oficials de fiscalia, sinó la música, a vegades també pot despistar.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor.
La música alemanya, eh? Sempre tan melosa per remenar els malucs, eh?
Però espera, ara dirà el nom.
Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlin. Wie einst Lili Marlin.
Tinc ganes d'envair el Moianès.
Exacte, mare de Déu. Campo Amor deia: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira, la vida es interpretarla. I, per exemple, aquest preàmbul musical ve a tomb per un llibre interessantíssim de Rosa Salarrosa, la gran germanista i traductora, que es diu Canción de Amor y Muerte, que és la biografia d'una cançó, que és aquesta que estem sentint, Lili Marlén, no? De com una cançó nascuda en la Primera Guerra Mundial, però coneguda en la Segona, popularitzada per una cantant filonazi, que és la que estem sentint, l'Ale Andersen, però, en canvi, que tenim més al cap per Marlene Dietrich, internacionalment coneguda més la seva versió, una cançó que va ser un mite a partir de l'any 41, quan l'emissora de Ràdio Belgrat començava a posar-la, a punxar-la, i els soldats no paraven de demanar-la, i reivindicar pels dos bàndols. Per tant, una cosa així una mica inquietant, eh? La propaganda, una història molt trista al capdavall, i per tant Lili Marlén, que ens servia això, de banda sonora per parlar dels informes oficials i de llengua que hem anat rebent aquests dies. Us he posat aquí un fragment d'un d'ells, no? De la Fiscalia, quan parla de congregándose en sus puertas de forma tumultuosa, uh-huh. I tres línies més tard diu: les persones allí congregades de forma tumultuària. No es posen d'acord ni en l'adjectiu.
No, crec que és allò dels verbs, no? Fuera o fuese, tumultuosa o tumultuària.
Ja posats, a mi m'agradava més marabunta, si el que es tractava marabunta. Era de... Perquè, a més, com a mínim, visualitzes Charlton Heston allà, no?
Ruge la marabunta.
Exacte, Cuando ruge, que també quin títol, eh? Perquè crec que era The Naked Jungle, a l'original.
Igual. La traducció literal com qualsevol altra.
La turba, no? Aquestes paraulotes així que es fan servir...
A mi ara... dius turba i jo veig aquell carbó que és com les fulles sí, i els troncs sí. Desfensa que encara no és ben bé carbó. Exacte. Es deia exactament igual, no?
I tant.
Doncs sí, em sembla que sí.
Pues aquest festival de l'eufemisme o del llenguatge connotat, no? Com quan a Via Laietana fa molts anys deien convenientemente interrogados, no? I tu t'imaginaves que l'interrogatori no havia estat primer convenient i segon havia estat menys en paraules que en gestos i que en cops, no? Per tant, tota aquesta història ve a tomb per explicar la llengua, és fonamental per crear realitat, i aquí un mestre en la matèria és el gran Víctor Klemperer, filòleg, historiador, amb un llibre que és un clàssic, que es diu LTI, la llengua del Tercer Reich, Apuntes a un filòlogo, publicat per l'editorial Minúscula. És un llibre imprescindible que parla d'això, de com el llenguatge crea realitat i com el gran instrument que va fer servir el nazisme per, diguem-ne, inocular el seu verí, entre la gent més jove, entre la població, va ser el llenguatge, va ser la llengua. Ell, Klemperer, era professor, va fer classes a la Universitat de Dresden, no? I allà va descobrir, per exemple, en molts debats que els joves anaven interioritzant conceptes que el nazisme havia popularitzat, com per exemple la paraula heroi i tots els seus derivats, no? La cosa heroica, heroisme, de com s'anaven insuflant d'una mena d'èpica que el nazisme havia fet seva per cantar, doncs, les seves victòries, l'adjectiu combatiu, i té diferents pàgines a explicar, doncs, per què, de quina manera tan perversa havien malmès l'adjectiu combatiu, o fanatisme. Penseu que abans del Tercer Reich fanatisme era una paraula negativa i el nazisme la va connotar positivament. Ara, per sort, quan pensem en fanàtics també és negatiu, però en aquells anys, diguem-ne, valentia fanàtica era una cosa ben vista, no? O jurament fanàtic són exemples que Klemperer fa servir en el llibre per parlar d'això, de com admirava a través del llenguatge tota aquesta gent, no? Hi ha una crítica filològica a tot aquest llenguatge dels vencedors. Sovint diem que la història l'escriuen els vencedors, a vegades el llenguatge també el fan ells, lamentablement, i aquest excés de superlatius. Té tot un capítol a parlar, no?, de com el nazisme fa servir els superlatius perquè tot havia de ser el més gran, Alemanya havia de ser la millor, i tot això s'anava impregnant subliminalment en el llenguatge, que a vegades no ens n'adonem, i tota aquesta manera de parlar, doncs, acaba sent d'una gran actualitat. L'altre dia parlant, de fet, amb la seva editora, amb l'editora de Klemperer a minúscula, la Valeria Bergali, deia que és un títol d'una grandíssima actualitat, no?
La paraula òrdago, per això, no hi surt aquí, no?
No.
M'interessaria molt que me l'expliquéssim bé.
Bueno, però...
Per entendre-la, per fi.
Però hauries d'entendre tot el joc, que és complicat, el mus és complicat. És interessant perquè a vegades la realitat crea llenguatge i a vegades és el llenguatge que crea realitat. Per exemple, en el cas d'això dels tumultos que deies tu, ens va sorprendre a tots molt després, just després de la manifestació del 20S, va sortir per primera vegada tumulto, i llavors ja molta gent va dir, atenció, que aquesta paraula no és baladí, no surt així com així, sinó que la fan servir perquè això ens remet a la llei de la sedició, on parla concretament de tumulto, és a dir, es fa servir perquè després puguem agafar-nos això que hem dit i que la realitat sigui tumultuosa.
Sí, o tumultuària, això que dèiem. Però, de fet, la jutge de l'Audiència Nacional, segons els advocats catalans, s'ha inventat un concepte delictiu que és el alzamiento tumultuario pacífico.
Pacífico. Sí, no, és brutal.
Sí, és un oxímoron.
És molt interessant, aquest llibre, eh?
És un llibre fonamental, La llengua del Tercer Reich.
Bueno, fonamental, ho són tots, per tu també.
Sí, no, però a vegades és una manera diferent d'aproximar-se a un dels drames del segle XX.
Com està en Klemperer?
Bé, en família d'Otto Klemperer, sí? El gran director d'orquestra, per cert.
Home, i tant, ja ho sabia.
És a dir...
Va. Tinc tots els seus casets a les benzineres. Hi havia el Xavi i Klemperer.
Mira, és que tu no se't pot parlar ni d'això ni del Petit Príncep. Hi ha temes que jo he descobert que no se't poden
el
tocar.
El Petit Príncep és una cosa, la cosa més sobrevalorada després de...
No sé per què ho dic, perquè sempre acabaria...
100 anys de soledat.
Oh, Matrix i el Petit Príncep. Ui, 100 anys de soledat. Són les tres coses que més odio.
En canvi, Mecano és meravellós.
Mecano és fantàstic.
Ho van fer tot bé.
Fantàstic.
Les millors rimes del segle XX.
Infravalorats.
Va, seguim, perquè és veritat que toquem temes que després que et provoquem. Sí. No sé per què ens hi fiquem amb això. Una altra reflexió, també amb la llengua com a centre.
Quin instrument és aquest, això? És africà?
Sí, senyor.
Com es diu la cora? És la cora? És una cora? No.
Ara, per cora, instrumentalment, el cap no la tinc. Perquè he estat repassant diferents músiques africanes, en buscar una keniana, concretament, i d'un disc de Putumayo, per cert, que fan unes recopilacions molt interessants.
Encara ho fan, això? Sí, jo me'n recordo d'això fa molts anys, eh?
Putumayo Café.
Putumayo,
sí. Tenen desenes.
Mediterrani, Àfrica Occidental, Brazilian...
Sí, African Groove.
Ah, molt bé.
Àfrica, no sé què, és a dir, tenen... Veus? Vas descobrint coses. Tot plegat per... Home, és que clar, qui porto avui? Porto el que jo crec que és el guanyador moral del Premi Nobel de Literatura.
Bueno, molta gent... ja hi som. Ara ets tu que decideixes qui és el guanyador real del Nobel. No,
no he dit real, fixa-t'hi, el real es diu que és un xiguro, quan parlar-ne fa 15 dies.
Quan dius moral vols dir que tu moralment ets superior als altres, no?
Jo no tinc cap moral, jo no sóc res, no. Simplement dic que és un home molt estimat i que és un home del qual sí que sortien algunes travesses de fa uns anys, de fet, i que dies previs a la concessió de l'anunci del premi, doncs es va anunciar que potser el guanyaria ell.
Estic quin nom, no?
De Gugi Wationgo. Gugi Wationgo.
Gugi Wationgo.
Un autor també fonamental.
Com s'escriu? Doncs així, tal com sona. Gugui Guatiró.
De fet, és el seu nom de naixement, perquè durant molts anys va tenir un altre nom, però finalment es va... I això té a veure també amb el llibre i amb el seu pensament i la seva literatura, va reivindicar el nom de naixement en Gugui Guationgo, editat per Raig Verd. Aquest, jo he portat Descolonitzar la ment, és un dels assajos clàssics de la seva producció, també en té un altre recent, també a Raig Verd, Desplaçar el centre, on parla també d'aquesta manera de trencar l'hegemonia cultural d'un poder central, d'un poder omnímut. És un autor que ha fet teatre, ha fet narrativa, ha fet assaig, i que tenia, i que té uns inicis literaris i docents en anglès, és a dir, a la Universitat de Nairobi. Ell formava part del departament d'anglès, va lluitar molt fins i tot per treure-li aquest títol, aquesta etiqueta d'anglès, no? I preocupat sobretot per les llengües i les literatures africanes. I per tant, des de fa més de 30 anys, treballa també per la promoció del Kikuyu. El Kikuyu és la seva llengua materna, on escriu literatura en Kikuyu, literatura, fa teatre, i és un autor que ha estat molt crític també amb les desigualtats de la Kènia postcolonial. De fet, ha estat perseguit, ha estat empresonat, ha estat, per sort, defensat pel PEN Internacional, uh-huh. I, per exemple, té aquesta defensa que a mi em fascina de la llengua i de les cultures africanes. Diu, els escriptors africans estem obligats per la nostra vocació a fer per les nostres llengües allò que Spencer, Milton, Shakespeare van fer per l'anglès o allò que Pushkin i Tolstoi van fer pel rus. De fet, allò que tots els escriptors a la història universal han fet per les seves llengües acceptar el repte de crear-los una literatura, un procés que més endavant les obre la filosofia, la ciència, la tecnologia i totes les altres àrees de la creativitat humana. Però escriure les nostres llengües per se no provocarà per si sol la renaixença de les cultures africanes si aquella literatura no transmet el missatge de les lluites antiimperialistes dels nostres pobles per alliberar les seves forces productives al control estranger. Per tant, la llengua lligada a un control del poder, a un poder, insisteixo, central, com alguns per aquí, diguem-ne, pensen que adoctrinem en una llengua perifèrica i estranya, que és el vehicle del nostre verí, doncs això, què passa? Que el poder vol controlar la llengua. La llengua, instrument de pensament, la llengua, instrument per inocular ideologia, i necessiten tenir-ho tot ben controlat, no? I el que està defensant també Tiongo és aquesta manera d'obrir, de preservar, ja sabeu que les llengües preserven cultures, i si moren les llengües, moren la gent a les quals s'expressen. I això, jo crec que ha fet una obra fonamental. Aquest és un dels assajos on l'explica. Desplaçar el centre és un altre, però també val la pena aproximar-se a la seva literatura. Gugui Guationgo va venir a Barcelona fa no gaire.
Sí, jo crec que final... vaig anar al seu concert.
Va venir al CCCB, i vaja, i per l'èxit de públic podia ser un concert, perquè la programació d'allà i la gent de Raig Verd que l'ha cuidat molt, doncs val la pena seguir-lo, qui no el conegui, i a més el tenim traduït.
Descolonitzar la ment, de Raig Verd.
Sí, senyor.
Ara estava pensant, mentre parlaves i deies això de la llengua com a estructura, el pensament i la manera de formar part d'una comunitat, ho dèiem a l'hora de dinar, no?, amb les vicepresidentes, aquella cosa estranyíssima quan et preguntes, segons quina gent, per què parleu en català? No? Com és que parleu en català si podríeu parlar en castellà?
I no quan t'ho pregunta gent de la resta de l'Estat, precisament.
Bueno, és igual.
D'on siguin.
Sí, que dius, no, és que no és una qüestió pràctica, és una qüestió...
Perquè sí.
Perquè és que vam néixer així, perquè somiem en català, perquè ma mare em parlava així, perquè a casa parlem així. No és una qüestió de... no ho fem per molestar. Hi ha gent que pensa que ho fem per molestar.
Sí, sí.
És curiós això, però forma part de l'estratègia que deies tu, de controlar la llengua per controlar moltes altres coses.
Sí, sí. I l'altre dia veia el Rivera fent, no?, un anunci de això, hauríem de crear una comissió per vigilar l'educació. Les coses de bojos, mm-hmm. Ens estem instal·lant, o ens volen instal·lar en un món que no té res a veure amb res.
A més, no és ni original, aquesta idea. Vull dir, s'ha fet.
Sí, de fet,
és un mètode bastant antic.
I tampoc els
va
funcionar.
Si et poses a reprimir, innova, no?
Sí.
Una mica.
Sí.
No sé, busquen sí. Mètodes nous de repressió. Maria, no donis idees, per favor, perdó. Què estàs fent?
Però estic fent en català.
Aneu un últim llibre, un últim papinaco. És és un home que ens va ensenyar que la seva manera d'adoctrinar, diguem-ne, a la universitat té a veure amb un concepte que aquí fa, jo crec que dos anys, quan es va traduir, també va funcionar molt, que era la inutilitat de l'inútil. Alguna vegada, quan fèiem biblioteràpia, l'havia portat Nucho Ordine. Doncs bé, torna Nucho Ordine amb una biblioteca ideal. Dic torna perquè és un llibre que acaba de traduir el català Jordi Bayot per Quaderns Crema, també està Cantilado. Es diu Clàssics per la vida, una petita biblioteca ideal, i bàsicament el lema és si no salvem els clàssics i l'escola, els clàssics i l'escola no podran salvar-nos. Això que sembla tan fàcil sí. Està explicat a partir de la glosa i fragments. I m'agrada molt perquè hi ha teoria i pràctica. Tens una pàgina on t'explica el sentit del llibre i un fragment que ell tria de... Hi ha des de Plató, Ariosto, Yourcenar, Zweig, Primo Levi... Hòstia,
vull tots aquests llibres dels que estàs parlant, els vull a casa meva.
Zach, Swift, i així fins a Albert Einstein.
I surt Saint-Exupéry?
Mira, no el volia citar, però sí.
No fotis.
Però no surt el Petit Príncep.
Ah,
no surt
veus?
El Petit Príncep.
Fins i tot el I propi surt... autor sap que no és el millor que va fer.
I surt Ciutadella, veus? I surt un fragment de Ciutadella.
Ah, va escriure alguna cosa més, aquell senyor?
Però hi ha una cosa que em fascina de Nuccio Ordine, que és la seva capacitat didàctica. Per cert, qui el vulgui sentir en viu, heu de saber que el dilluns a la Pedrera conversarà Nuccio Ordine, ve en una visita llampeca a Barcelona, amb Jordi Savall. Per tant, dues patums parlant a la Pedrera dilluns a la tarda. Bé, nascut aquest és un llibre nascut com a experiència de lectura en veu alta. Ell a les seves classes arribava allà i feia una mitja hora de lectura no només de literatura sinó de filosofia, de poesia, i anaven venint oients, gent que no coneixia, amics d'amics, no? I anaven omplint les classes. Després ho van anar publicant com a articles en un suplement cultural i finalment doncs, el tenia en forma de llibre i només per les pàgines, les primeres 50 pàgines, una mena d'assaig o de diferents estudis de Nuccio Ordine ja val la pena, no només per l'elogi als professors, la filologia, els orfebres de la paraula que en diu ell. Hi ha un text visionari també sobre les bondats del nostre continent, on ens ha tocat viure. Només en llegiré un fragment petit. Diu: sense solidaritat entre les nacions no podrà existir cap Europa veritable. N'hi ha prou amb rellegir un pensament de Montesquieu per adonar-se del gran error en què ens trobem immersos. Si jo sabés alguna cosa que em fos útil i que resultés perjudicial per la meva família, la rebutjaria el meu esperit. Si conegués alguna cosa útil a la meva família i que no ho fos a la meva pàtria, intentaria oblidar-la. Si jo sabés alguna cosa útil per la meva pàtria i que resultés perjudicial per Europa i per al gènere humà, la consideraria com un crim. Europa, escolta'ns.
Adéu, Europa, no?
Una mica. I el critica molt Europa i està molt bé perquè ens està costant una mica. Diu, sense solidaritat pot existir Europa, ens diu Nuccio Ordine, de manera visionària, insisteixo en aquest pròleg als clàssics per la vida.
Saps qui és un clàssic també de la vida del segle XXI? Vladimir Putin.
Ostres.
Sí, no te l'esperaves, aquest?
Ai.
Que ha parlat d'Europa i ha parlat de Catalunya, i concretament els termes són: Europa hi hauria d'haver pensat abans en aquesta qüestió de Catalunya. Ha dit això, s'ha quedat ample i després ha tornat a dir que és un afer intern de l'estat espanyol.
Clar, molt bé. Això és un lema també que comparteixen entre tots aquests grans savis,
En fi. Què vas a dir? Una última cosa, no?
No, disfruteu amb Tchaikovsky.
A mi m'agradaria comentar...
No m'esperava que diries això, però va.
Ja que estem, a mi m'agradaria comentar el fet que la paraula papinaco s'ha instal·lat en el vocabulari de David Guzmán. Jo crec que ha deixat de llegir llibres i està començant a escoltar la Pau Gang.
El papinaco.
I això... Podríem fer una recerca. D'on ha sortit aquest terme?
Papina.
És una llarga història.
Es pot explicar en horari infantil?
Bé, a casa la diem molt,
Sí,
llavors... És sinònim de...
Quan dedicareu...
Gran llibre, gran autor, gran títol, gran...
Quan dedicareu un Ciutat Maragda als papinacos?
Papinacos de la literatura universal.
Home, és una ofensa, això. Jo crec que parlem de papinacos cada setmana, és la idea. Intentem fer-ho, sí.
David Guzmán, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.